És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Al quiosque viu el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà amb tu. El quiosque viu al PC, a la tauleta també.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Són avui, ara mateix, les 12:03 d'aquest dilluns 3 de novembre. I em retrobo amb vosaltres i voldria començar agraint en Sergi Corral que s'hagi fet càrrec de l'Aigüera aquests dies i us hagi acompanyat cada migdia. Des d'aquí, moltes gràcies, Sergi. I per començar el programa voldria posar sobre la taula la notícia del dia, la dimissió d'Amazon, el president del País Valencià. Més d'un any després de la dana, els aiguats que van sacsejar el País Valencià a finals d'octubre del 2024, el president Carlos Mazón ha dimitit. I ho ha fet aquest matí després d'una compareixença en què ha carregat pràcticament totes les responsabilitats de la gestió de l'emergència a organismes estatals i als serveis meteorològics valencians. En un discurs íntegrament en castellà, Mazón s'ha mirat el melic i ha parlat del patiment que ha patit aquests mesos davant les escridassades i les manifestacions populars que demanaven la seva dimissió. I ha assegurat que si fos per ell hauria deixat la poltrona fa molts mesos, però si no ho ha fet és per centrar-se en la reconstrucció dels territoris afectats, on assegura que el seu equip ha treballat incansablement. Tot i que el president ha deixat clar que deixa la presidència, no l'ha qualificat en cap moment de dimissió i tampoc ha convocat eleccions. De manera que ara s'obre un escenari de transició en què es mantindrà com a president interí fins que el PP i Vox arribin a un nou acord d'investidura. Per tant, més d'un any després de la Dana, arriba la tan esperada dimissió per bona part del País Valencià i arriba l'autocrítica. Tot i que ha estat una autocrítica tan esbiaixada i tan minsa que no ha satisfet les famílies de les víctimes, que segueixen reclamant el perdó. La vicepresidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29O, Carmina Gil, ha afirmat en les primeres reaccions al discurs d'Amazon que les víctimes mereixien un perdó que encara no ha arribat. I la presidenta de l'Associació, Rosa Álvarez, ha lamentat que Amazon se n'ha anat fent mal després d'una compareixença infame, dolorosa i vergonyosa, ha dit. I després d'aquest petit apunt anem entrant en matèria. Avui farem... Aquest dilluns tindrem un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral, que ens parlarà de com es formen les muntanyes. I a la segona part del programa descobrirem els nous secrets de la cuina amb la Joina i la Remei. Avui també ens acompanyarà el DJ Bigut amb el seu Mundo Sonoro i l'artista Roser Martínez amb la píndola Això va de creativitat. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia i ben retrobada. Ben retrobada. Gràcies. Aquestes vacances merescudíssimes aquí a Terres i aquest senyor se'n va.
Exacte, sí, ho
se'n va matant, eh? Que és el que se sol dir. Se'n va matant.
Sí, sí, o sigui, estava sentint el discurs i era com un... Bueno...
Me voy, pero... Por lo que me queda dentro, eh? Una cosa així. Bueno, ara la batalla està als jutjats i a veure què passa. Perquè, clar, evidentment, molt bé que hagi dimitit. És que això ja ho hauria d'haver fet al minut 1. Però ara veurem quina responsabilitat té amb tot el pitote de la Vilaplana aquest cap de setmana, de si està ingressada o no està ingressada. Ara sembla que ja està bé per declarar.
Bueno, a veure, veurem què declara i com evoluciona.
El famós vídeo. Va,
Sabi, què tenim a l'escala?
L'actualitat escalenca, començarem parlant del Castawin, aquesta espècie de barreja rara entre la castanyada i el Halloween. Doncs el Castawin, que és la fórmula que ha triat el municipi de l'Escala per poder fer conviure les dues tradicions.
Això cada municipi ho diu diferent, eh? Però hi ha municipis que fan la halloullada o com li diuen,
la halloullada. La qüestió és adaptar-se o morir, no? Renovar-se o morir. Llavors, mantenir les castanyes, però clar, deixar que els nenes es disfressin.
I demanin caramels.
I agafin la sobredosi de sucre de l'any.
Com ha anat, doncs, a l'Escala, això del Castawin?
Això com ha anat? Ha estat un èxit, aquí a la platja. S'ha convertit en el centre neuràlgic d'aquest Castawin multitudinari. La Casa del Gavià, per altra banda, va acollir el túnel del terror. El cerc va torrar castanyes. Allà a la platja hi havia també la d'això per torrar castanyes. I les disfresses, les parades amb tallers, la música, tot plegat van completar un vespre terrorífic arran de mar.
Per tant, podríem dir que molt de Halloween, no?
Sí.
Castanyes, però molt de Halloween.
Vale, molt bé, doncs això. Sí, les castanyes estaven allà en moda d'anècdota, no?, de tretzo, i llavors...
Per dir que també fem la castanyada.
Per dir que també fem la castanyada i tal, però que, bueno, sí, sí. Què hi farem?
Què hi farem? Què més tenim?
Va, bueno, i clar, si parlem de castanyada, no de Castawin, de castanyada, també de parlar de Tots Sants, no?
Exacte.
El dia 1, la visita als cementiris, tradicional, doncs això és el que ha fet l'Ajuntament amb aquesta ofrena floral que fa cada any als cementiris municipals per motiu de Tots Sants, i la jornada també ha comptat amb un recital de poesia al mateix cementiri de l'Escala, ubicat a la carretera de Viladamat, on l'equip de govern ha tornat a reclamar a la Generalitat una adequació al vial per facilitar-ne l'accés, la famosa rotonda.
Sí, perquè és un tram una mica xungo, eh?
Bueno, és de... Mira, ara anava a dir una bestiesa, però clar, vas al cementiri i potser al final van venint clients, saps? Però amb aquell tram és que...
Sí, hosti. I aquests dies per facilitar, no?, lo del Tots Sants, hi havia tot de tanques i de conos, que també, depèn de com, era una mica...
No saps si facilita o...
Sí.
Exacte.
Bueno, o felicitats, fill, no? Vale, va.
Què més, què més?
Va, seguim amb més qüestions. El Casal del Jubilat, que també ha celebrat un any més el tradicional berenar de castanyada. Amb aquests no els hi parlis del Halloween, eh?
No, exacte, aquests mantenen les tradicions fermes. Mira, aquests m'agraden.
La castanyada, amb gran èxit de convocatòria, vinga castanyes, la festa ha comptat amb 140 assistents.
Déu-n'hi-do.
Que han omplert la llar del Casal, amb moltes ganes de gaudir de l'esdeveniment, una celebració que, a part de castanyes, hi havia, doncs, entrepà, castanyes cuites, panellets, i, això sí, beguda i ball final.
Home, el ball que no falti.
El ball que no falti.
El ball que no falti.
Perquè és el que amenitza qualsevol festa. Doncs això és el que hi va bé també. Hi ha tot lo de Halloween i castanyes. És aquest pack.
Per tant, tres notícies, eh? El Castawin, els Tots Sants i la castanyada
dels jubilats.
Del jubilats, exacte.
Amb això tanquem el pack cap de setmana Tots Sants.
Però tenim més qüestions.
D'una banda, tenim que el Club Nàutic vol prorrogar la concessió per gestionar la Darsen esportiva, que s'acaba a finals del 2029, i que la Junta actual vol seguir treballant en instal·lacions i serveis, continuant amb el projecte de millora que ha anat aplicant els últims anys i quedar-se, doncs, amb aquesta concessió, continuar-la per poder fer... Bueno, acaben el 2029, encara tenen temps, però bueno, la idea és, doncs,
és poder-la allargar-ho
encara més.
Vale. Doncs veurem com evoluciona, no? Si
sí,
aconsegueixen allargar-la o no.
Exacte. Estarem al cas. En tot cas, també, ara ja sí, en matèria esportiva, derrota de l'Escala i victòries del femení i el segon equip de futbol. No ha pogut ser el liderat.
Llàstima.
El Futbol Club l'Escala ha encaixat la segona derrota del curs a Badalona. Bueno, Badalona són els líders, eh? Vull dir,
home, ho teníem complicat, doncs,
era,
no? Podríem
era,
dir.
Era complicadet, ha tancat la jornada a la tercera posició, a dos punts del segon, del Cornellà, o sigui, a sobre... Vale. No només és que no s'ha pogut fer amb el lideratge, sinó que hem perdut la segona posició que havíem guanyat la setmana passada.
Ara, plau, sí que hem retrocedit en la classificació.
Hem retrocedit... va darrere del Cornellà, que serà amb qui ens enfrontarem la setmana vinent.
Per tant, per totes, a guanyar-lo, no? Per poder...
Sí, clar,
però almenys
seguir allà a la pole position, no?
Sí.
Encara estem a la pole position amb el tercer, però clar, sí. Va, i també ha perdut el Club Tenis Taula Cert, que s'enfrontava a l'Olot, per tant, també males notícies aquí. En canvi, sí que ha guanyat el primer equip femení contra el Gerunda, que no el Girona, eh?
No, el Gerunda.
És que clar. Bueno, una broma
tothom...
fàcil.
Sí.
Va, amb hat-trick de l'escalenca Jennifer Ruiz i pel segon equip contra el Monells.
Bueno, per tant, una mica de tot, no?
Les noies han guanyat.
Reivindiquem l'esport femení, exacte.
Un aplaudiment allà, estupendo.
Espera, que en tinc d'aplaudiments.
Va, busquem. Aquí que s'ha...
Ara.
Males notícies pel primer equip, però les noies, fantàstic.
I vale. Què ens queda? Ens queda
ens
temps,
queda el temps, és veritat, el temps de l'Escala, que... És que, clar, ara estava tan acostumada amb en Sergi, que ja...
Ja te'l feia ell.
Bueno, i queda Sergi, queda el titular més estupend, més fantàstic, ja ho deia ell. No, ja ho tinc aquí, vinga, va. Inici de setmana tranquil, cel serè i més fresca de bon matí. Demà, migdia i tarda, entrarà garbí moderat. Bueno, un poco más de lo mismo, no?
Sí, no? Ara t'anava a dir, continuem una mica...
Jo perquè he passat el cap de setmana a les terres aquelles de Ripoll.
Ah, mira-la!
I allà fotia... Ahir sí que fotia rasca.
O sigui, aquí allà t'has hagut d'abrigar.
Allà era en plan, ostres, estem a la tardor realment, no?
I tornes aquí...
Torno aquí i ja començo a suar. I dic, és que no pot ser. Tu. Bueno, doncs això.
En fi, que els jerseis de llana no els podem treure encara.
No, fresca de bon matí, però de seguida que surt el sol aquí ja, i si és sobre garbí, doncs vinga, va. Així estem.
Doncs l'Ali, ens omplies el punt de la una, tot
allà
això.
Allà estarem, vinga, va.
Gràcies.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Thank you. guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què parlarem avui?
Doncs mira, parlarem de muntanyes, però ens anirem a l'arrel, no dels arbres que hi viuen, sinó a l'arrel de com es formen.
Per tant, parlarem de roca, no? Podríem dir, una mica.
De roques, de geologia, de moviments de la terra, de forces, de plegaments, de... Bé, de les arrugues, n'hi ha qui diu que les muntanyes són les arrugues del territori.
Com una mica, no?
Sí, 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 n'hi ha una altra que diuen... determinades muntanyes aïllades seria com un bony, per entendre's, el Montgrí o d'altre tipus. Doncs avui parlarem una miqueta d'això, com es formen, i bé, veurem els diferents processos, que a cada procés li posen un nom, perquè els científics posem noms a les coses, que ja ho tenim,
i sí, sí,
classifiquem i coses d'aquestes, i com quan parlem d'aquestes coses hem de fer una mica de retrocedir en el temps enrere, però en tornar a aquella escala geològica, que és molt diferent de l'escala històrica, de l'escala humana, d'allò, que és quan comencem a parlar de milions d'anys.
Ui, doncs som-hi, va, anem a aquesta escala geològica.
Exacte, mira, parlarem d'això, de com es formen les grans serralades, per exemple, les ibèriques, les mediterrànies, les europees, les mundials, en un procés, que és un procés geològic, aquest de formació de les muntanyes, que se'n diu orogènia.
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 I ens ha sortit del primer concepte tècnic, eh?
Exacte. Orogènia, la definició que podeu trobar en diferents diccionaris, és el conjunt de processos tectònics, és a dir, moviments de plaques, que deformen, pleguen i eleven l'escorça terrestre, originen serralades o sistemes muntanyosos. Vale? Ho tenim definit. Ens hem de fixar precisament en això, en els processos tectònics. Tectònics, pels qui recordeu, va en referència a les plaques tectòniques, que són aquelles fractures de l'escorça terrestre.
Exacte.
Que es van movent per les forces interiors de la Terra, no? Per això és un procés tectònic, és aquell relacionat amb el moviment de les plaques i processos, per exemple, com el de la col·lisió, quan xoquen dos plaques, també quan es separen i també quan una es s'encavalca a sota de l'altra, que és el que en diem la subducció, que és el procés de quan una placa terrestre s'enfonsa en una altra i es fon, no? Aquesta tensió, aquesta col·lisió, podríem dir, és la responsable de formar les muntanyes, no?
Perquè estan en constant moviment, no? Aquestes plaques mouen molt a poc a poc, però
exacte.
Sempre es mouen.
Sempre es mouen. Ens hem d'imaginar com unes plaques com si flotessin, com allò del... No sé si de petits havíeu vist allò de l'humor amarillo, que eren aquelles coses que es posaven a sobre d'un llac o d'un riu o d'un estany, que s'anaven movent sobre una superfície viscosa, que és el mantell, que és on hi ha tota... No és líquida, és viscosa, però es va movent sobre aquesta superfície. I en els moviments o freguen o xoquen, i tot això allibera forces, allibera tensions. Les orogènies és una d'aquestes formes, no? Fins i tot també hi ha un tercer procés que pot donar lloc a les orogènies, com són els tancaments dels mars, també per moviments d'aquestes plaques, com per exemple va passar aquí en aquest cas de la mar Mediterrània.
I quines conseqüències tenen aquests moviments?
Doncs mira, plegaments i fractures a l'escorça terrestre, com per exemple plegaments com podria ser o fractures tota la dorsal oceànica, quan aquestes plaques es separen a dintre dels grans oceans, o sigui, hi ha plaques, hi ha moviments de separació i hi ha moviments de subducció o de col·lisió. En el moment de separació també es formen muntanyes que s'anomenen la dorsal oceànica, per exemple, l'Atlàntica, que hi ha tot al mig de l'oceà Atlàntic, des del Pol Nord fins al Pol Sud, i hi ha una muntanya interior, però que potser té 2.000, 3.000, 4.000 metres d'alçada dintre de l'oceà, I també té activitat volcànica relacionada amb aquesta muntanya. Doncs plegaments i fractures de l'escorça terrestre, elevació del terreny, o sigui, creació pròpiament d'aquestes serralades, i metamorfisme i intrusió de magmes en profunditat. Això és el que hem vist abans dels processos de subducció, que és quan una part de l'escorça entra per sota d'una altra i es va fonent, com va arribant a un lloc on hi ha molta més temperatura, va creant nou material d'aquest viscós que hem anomenat abans, perquè ja sabem que allò que l'energia ni es crea ni es destrueix.
No, exacte,
no?
Es transforma.
Es transforma, per tant, si anéssim eliminant catxos de terra i no n'haguéssim de crear més, ens quedarien, aniríem fent més petits. Aleshores, potser sí que arribaríem a un punt de terra, que la terra seria plana, com diuen alguns, eh? Però, de moment, això no és així.
I, per tant, deies que el xoc d'aquestes plaques, no, ens genera aquesta quantitat d'energia, no, que s'allibera?
Exacte. Mira, el xoc de les plaques, és a dir, quan xoquen, llibera gran quantitat d'energia. I ho fa de tres modes diferents, o de tres tipus diferents. Energia mecànica, que es divideix entre l'elàstica, cinètica i tèrmica, que bàsicament es produeix en tota l'activitat magmàtica i volcànica del planeta. I també en energia potencial i gravitacional, que és el que fa que s'elevin les muntanyes. O sigui, aquestes tres coses. Es calcula que la tectònica... Clar, es fa molt difícil, perquè jo vaig buscar a l'hora de preparar el programa, a veure, quanta energia allibera una col·lisió de plaques per formar muntanyes? I això no està ben calculat, no està ben resolt encara. Sí que està resolt, o hi ha una aproximació de la tectònica global de la Terra, aquesta tectònica de plaques, allibera de l'ordre de 10 elevat a 13 o 10 elevat a 14 watts de potència mitjana. Una energia que prové bàsicament del que dèiem, de tota la calor interna de la Terra, que és aquesta transformació. Per tant, és moltíssima energia.
Clar, és moltíssima energia.
Clar, si us hi fixeu, un 10 elevat a 6 seria un milió.
Vale.
Vale? Elevat a 13 seria el doble.
El doble.
Més del doble. Imagineu la quantitat d'energia.
Anem sumant zeros. Clar, aquí darrere, eh?
Un exemple d'aquesta energia o de la magnitud que podem tenir aquesta energia, que sí que és cert que es desplega puntualment, però es desplega, és pas quan els terratrèmols. Els terratrèmols al principi es dona sobretot en zones aquestes de subducció, que una placa llisca sobre una altra, empeny, i arriba un moment que les plaques estan molt tensionades, i aleshores hi ha una petita relaxació de pum. I aleshores aquest moviment és el que provoca el terratrèmol, quan ja s'ha arribat al tope. Clar, un terratrèmol de magnitud 7, 8, 9, com el que vam tenir últimament fa poc per Alaska, si no recordo, desprenen una quantitat impressionant d'energia. Doncs això és una petita part de tota aquesta que hem parlat ara.
Per tant, aquest moviment de plaques genera molta més energia que un terratrèmol d'aquests que nosaltres ens sacsegen tant.
Exacte. Un terratrèmol és un estornut, en podríem dir. per no dir una altra cosa, però és un estornut de la Terra quan està molt tensionat i el llibera momentàniament. Però és una milionèsima part de l'energia que es mou dintre el planeta i que provoca tota aquesta tectònica.
Doncs anem a les orogènies. Quines
hi
ha hagut?
Doncs mira, anem a parlar, com t'he dit abans, de milions d'anys. Primer de tot, la primera orogènia que es té constància o que important és l'orogènia caledoniana. Estem parlant d'entre 490 i 390 milions d'anys.
Per tant, fa moltíssims
anys. Molt antic,
anys.
Ens estem parlant gairebé, podríem dir fins i tot els orígens del planeta, no? Les primeres que es van donar. Entre l'Ordovicià i el Devonià, que són els períodes històrics que van entre aquests milions d'anys. Va passar al nord d'Europa, Groenlàndia, i és de l'Amèrica del Nord. I va estar provocada per la col·lisió, en podríem dir, entre els antics continents, el Laurentià, el Bàltic i el Avalonià. Que són, quan van col·lisionar, van col·lisionar, i es van formar, com a resultat, la serralada caledoniana, que després es va erosionar, perquè les muntanyes, clar, una vegada es formen, però després, degut a les condicions ambientals, o sobretot condicions atmosfèriques, hídriques, etc., es van erosionant.
Clar, no són permanents, les muntanyes.
Exacte, no són permanents. És allò que ens explicaven de petits, que quan veiem una serralada més punxeguda era que era més nova, i quan veiem una serralada més arrodonida és que era més antiga, perquè s'ha erosionat durant tot el temps.
Clar.
Doncs mira, això us sonarà més, són fruit d'aquesta orogènia, per exemple, els Highlands escocesos o els Apalatges als Estats Units, que són, que ja veieu que són muntanyetes rodonetes.
Sí, exacte, són... perquè clar, ja fa molt de temps d'això.
Exacte, fa molt de temps, eh?
Són la primera orogènia, no?, que tenim constància.
Això mateix, la primera de totes. I per tant estem parlant de gairebé les roques més antigues, o sigui, en aquest tipus de muntanyes, eh?
Per tant, els Highlands escocesos o els Apalatges són les roques més antigues de...
De les més antigues, perquè...
De la Terra, podríem dir.
Exacte, perquè les restes que ens queden avui en dia, sempre parlem dels que ens queden, eh?
Clar.
Podem parlar d'aquestes orogènies perquè les estem veient. Hi ha moltes d'altres que, degut a la deterioració dels materials o que els materials queden per sota, actualment no les veiem, o sigui, no veiem aquests processos.
Una altra orogènia que hi ha hagut.
La segona gran orogènia, en aquest cas molt important, és la Hercíniana o Verisca. Aquesta fa entre 370 i 290 milions d'anys. Anem ja una miqueta més cap
endavant,
aquí.
Sí.
Entre el Devonià superior i el Pèrmic.
I aquesta quina zona va ser?
Doncs mira, a l'Europa occidental, sobretot Península Ibèrica, França, Alemanya, est d'Amèrica del Nord, una altra vegada, i nord d'Àfrica. I es va produir per conseqüència de la col·lisió entre els supercontinents l'Euràsia i Gondwana, que van acabar formant el supercontinent de Pangea, que és aquell continent tan gran que hi havia.
Exacte, que englobava els continents que coneixem avui en dia.
Exacte, aquell continent únic. Doncs mira, com a resultat d'aquesta gran orogènia, per exemple, es va crear el massís central francès, que són aquelles etapes dels Puys, que a vegades passa el Tour de França pel massís central, que són volcans extints, com si fos els volcans de la Garrotxa, però una miqueta més elevats, perquè al sistema central francès tenim muntanyes de 1.400, 1.600, 1.800 metres sobre el nivell del mar, però també són muntanyes molt rodonetes. Això ja ens fa senyal de que van formar fa molts anys enrere.
Exacte.
Per exemple,
què més?
El sistema central ibèric.
Clar, perquè hem dit que això va passar també a la península ibèrica.
Exacte. No sé si te'n recordes quan parlàvem de les mesetes, que vam parlar de la meseta nord i de la meseta sud en el programa de les grans depressions, ens referíem a aquesta orogènia. L'orogènia hercíniana com a creació de tot el sistema central, que és la cadena muntanyosa que divideix la submeseta nord de la submeseta sud a... diferents nivells, o un esglaó, perquè deien que la submeseta nord està més elevada que pas la submeseta sud. Per
Exacte.
Tant, la pròpia orogènia va encavalcar i va formar la separació del sistema central, que va des de la península Ibèrica, o sigui, des de l'est començaria quasi a la divisió amb el sistema ibèric, fins a l'oest, que acabaria la zona de Portugal. Per tant, tota aquesta trajectòria. I també va formar o va acabar de modelitzar, com si diguéssim, els Apalatges que ja hem vist abans, o sigui, els va donar una miqueta més de forma.
Per tant, els Apalatges es formen amb aquestes dues orogènies.
Exacte.
La primera i la segona.
Primer es formen amb la orogènia caledoniana i després s'acaben de formar amb la hercíniana, que l'acaben d'emputxar una miqueta més cap amunt, en podríem dir.
Els acaba fent més alts.
Ah, exacte, els acaba fent més alts. I després, tal com va passar amb el francès, el massís germànic, que seria l'altre. Fruit de l'orogènia aquesta.
Molt bé, doncs anem a una altra orogènia.
Exacte, molt més recent aquesta. I aquesta sí que ens sonarà una miqueta més, que és l'orogènia alpina. Vale? Aquesta passa, comença al Cenozoic, al terciari, i és una orogènia que encara no s'ha acabat.
No s'ha acabat aquesta, encara? No. Encara està movent
encara
allà...
Encara està en moviment, encara la continuem a dia d'avui.
Ostres!
Encara ens estem orogenient a sobre, podríem dir, eh? Al món, vull dir, encara no l'hem acabat. I aquesta sí que és... una orogènia molt àmplia en el món. Per exemple, afecta Europa, Àsia, Àfrica i parts de l'oceà Pacífic.
I què l'ha causat, aquesta orogènia?
La col·lisió entre la placa africana, placa i aràbica i índiga, per això afecta aquella part d'Àsia, amb la placa euroasiàtica. Si t'hi fixes, són totes les muntanyes que van a, des de la Mediterrània, el Caucas, Àsia, etc. Per exemple, les grans cadenes actuals, com els Alps, l'Himalaia, els Pirineus, el Caucas i l'Atlas africà.
Tot això ho està formant aquesta orogènia alpina que encara està en moviment, no?
Exacte, encara està vigent. si t'hi fixes, això és molt curiós,
a veure,
van recalculant, per exemple, l'alçada de l'Everest.
Clar, perquè com que encara està en moviment, encara pot pujar una mica més.
Exacte, encara pot variar. Encara està en moviment aquesta orogena, vull dir, encara estem fregant, no? I mm-hmm. una senyal és tota l'activitat sísmica que hi ha en aquestes zones. Si tu te'n vas al Nepal, al Pakistan, al Caucas, a Turquia, tots els terratrèmols de Turquia, de Grècia, d'Itàlia, són conseqüència d'aquests moviments tectònics. Per tant, és una orogènia encara en formació. També del nord d'Àfrica, perquè la zona del Alboran, per exemple, és molt rica, si m'ho permeteu, entre cometes, perquè no són gaire rics els terratrèmols, però és molt procliu a terratrèmols. Fa uns anys, a Granada, em penso que era, no?, que van tenir una multitud de terratrèmols, una multitud de moviments sísmics, precisament per això.
Doncs tenim aquesta orogènia que encara està vigent. N'hem tingut d'altres, però?
D'altres, mira, l'última també, una escala, podríem dir, entremig, es va colar enmig de l'orogènia alpina, podríem dir, és l'orogènia, ojo, toma el nom, l'Aramiana. Entre 80 i 35 milions d'anys.
Per tant, aquesta és una mica més antiga, no?, que l'alpina.
Comença una mica abans.
I s'acaba al mig d'aquesta alpina.
Exacte, i s'acaba al mig.
Perquè de l'alpina parlàvem de 65 milions, i aquestes són 80 i 35.
Exacte. És entre el Cretaci superior i l'Eocè, que és l'època on ens trobem ara. El lloc es nota especialment a l'Amèrica del Nord, a la zona occidental de l'Amèrica del Nord. O sigui, si les altres es notaven a la banda oriental, aquesta a la banda del Pacífic, en podríem dir. Uh-huh. Està causada per la subducció, és a dir, de la placa de Farallon sota la placa nord-americana. I el resultat, per exemple, això sí que et sonarà més dels westerns, és la formació de les muntanyes rocalloses.
Una mica, sí.
Les pel·lis dels índios i dels westerns són les muntanyes que sempre sortien. I altres serralades del oest nord-americà.
Molt bé, doncs amb aquestes quatre orogènies les tenim totes, Sergi?
Les tenim gairebé totes.
Ui!
N'hi ha més, no les hem posat per no atabalar una mica el personal, perquè quan anem amb noms i tot això, és tindre clares aquestes tres, i després, si vols, un volum 2.0.
Exacte, en podem parlar de més. De fet, sí que ha sigut un guait així molt tècnic avui, de molts noms.
Sí, una miqueta, però ens hem situat. Hem parlat de les muntanyes on ens trobem, i sobretot tenir la idea d'això, no?, d'aquests moviments, d'aquestes causes que ho provoquen, i de tota l'energia que és necessària per elevar aquestes grans muntanyes.
Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem a un altre guaito.
Fins a la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
I després del guaita anem a un nou mundo sonoro del DJ Bigut.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
El temps passa inexorablement. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles. Avui recordem el músic galès, el Carl Wallinger, l'excomponent dels Waterboys als anys 80 i fundador del grup World Party, el partit del món. Aquí rescatem el tema nostàlgic editat en 1993. Is it like today? Sembla que va ser ahir. Carl Wallinger ens va deixar als 60 anys el passat 10 de març del 2024. Es va esfumar amb els seus dubtes existencials al més enllà. Good night and good luck, World Party.
Like today. Calenes a l'aigüera.
Doncs un dilluns més tornem a ser aquí amb la Joina i la Remei per parlar de cuina i de tots aquests secrets que fan servir elles per fer els seus plats. Bon dia, Joina, bon dia, Remei.
Bon dia.
A veure, de què parlarem avui?
D'estofat.
D'estofat. I sí. com el feu, aquest estofat?
Mira, se pot fer de moltes maneres. Sí. se pot fer de vedella, de porc,
de conill,
sí,
que també és molt bo.
Menys de pollastre. Pollastre no n'he fet
mai. Jo tampoc, de pollastre no tampoc, mai. Sí.
Per tant, l'estofat de vedella el podeu fer de diferents carns, però dieu que la de pollastre no.
Bueno, jo el pollastre no l'he fet mai, de pollastre. Sempre l'he fet de o conill o vedella.
Ha de ser una carn més forta.
Sí, ha de ser una mica valenta, perquè el pollastre, la que el rosselles, ja es trenca de seguida. Sí. I va més bé la vedella o això, o porc o conill.
Jo hi ha vegades que no he tingut vedella i tenia costelló i ho he fet amb costelló.
Bueno,
i també m'ha quedat molt bé.
El porc dona molt bon gust sempre.
Sí, sí.
Per tant, aquestes tres carns, vedella, conill o porc?
Sí,
porc,
fem de carn, sí.
I què hi poseu en aquest estofat, a part de la carn?
Mira, jo ho explicaré de la meva manera i després la Remei que expliqui de la seva.
I tant.
Suposo que ho fem igual, però...
o semblant.
O semblant, eh?
Som-hi, doncs, amb els trucs de la Remei, primer.
De la
Joina.
És igual,
Bueno,
és igual.
Va, ara tu.
Jo sempre compro vedella, el tall en tallets petits, no l'agafo d'aquella d'encara, pots agafar una d'aquesta més...
Sí,
bueno,
que és adequada. Que no,
que no es trenqui, tampoc. I després la poso terrossejant a la cassola i li poso cebes petitones, també rossetes, i jo hi poso una tomata. Però perquè la tomata no hi és bona tanta, només una i prou. I això ho deixo rossejar una mica i després hi poso o conyac o vi, el que tinc.
Això, sempre hi poseu un d'aquells alcohols vosaltres,
sí,
eh?
Sí. I després això ho faig coure una mica, que s'hagi evaporat, i poso l'aigua i deixo que es cogui la carn. I com la punxita està bé, després deixo que se'n vagi tota l'aigua i les patates, els detallo
esqueixades,
perquè així s'agafen més el gust.
A mi això és un truc, tallar les patates esqueixades.
Això, la patata esqueixada. I després li poso, que també quedi rossa amb la carn, anar remenant-ho, perquè quedi ben rosseta també. I després ja hi poso l'aigua. I jo hi poso una fulla de llord.
Per donar gust, també.
Sí. Sal... i a vegades una mica de pebre.
Sempre s'ha de manir tot, no? Amb una mica d'espècies.
Sí. A la Remei.
Vinga, Remei.
Jo més o menys ho faig com ella. Jo salpebro la carn, Sí. Ja només de posar-la a rossejar ben rossa, ben rossa, després hi tiro les sabetes també, com ella diu, i que vagi rossejant i coguent, i també hi poso un raig de conyac o de vi, com ella diu, vull dir que quasi bé es pot dir que ho fem igual, eh?
Però ella no cosa... hi posa tomata, eh?
Jo el que no hi poso, tomata, i si n'hi poso, potser hi posaré una tomata ratllada i prou, una tomata de penjar, perquè això se sol fer a l'hivern. Rotllo't una tomata i li poso, però que la ceba sigui ben rossa, ben rossa, sí, perquè si no, no té gaire color després l'estofat. Després, quan hi tires les patates, que bulli, i va quedant un to marronenc que agafa el to del ros de la carn que has fet. I res més, no hi poso cap espècie ni... jo no hi poso tres llorer.
Jo sí, jo sempre a la casa meva n'hi posava.
Però l'estofat és adequat posar-hi llorer, eh?
Sí, jo sempre n'hi poso.
I això, Remei, com és que no hi poses tomata, tu?
Jo hi poso poqueta tomata perquè em sembla que no hi cal allà la tomata. Mira, no sé, té gust de la ceba i és dolcenc, és bo, és molt bo. I a vegades el que feia... Jo el que m'agrada molt també és de conill, que ja ho he dit. I a vegades el que feia era tenir cargols i ja tenir els acuits, eh? I tirar-los allà dintre. I també hi és molt bo perquè agafen el suc de...
El gust del suc
i són molt bons també, o cargoles, que les cargoles també són molt bones amb estofat.
És molt fina la cargola,
fina. Sí.
El que és una llàstima és perquè com la cous no surt.
No, costa molt de
surt. És complicat, sí, eh? Sí, el cargol com que s'espanta, sí que
de seguida surt, però la cargola és molt difícil.
Hi ha molt de...
I aquí sí que no hi faig picada ni hi faig res.
Jo tampoc.
No hi poseu picada aquí?
No, aquí no.
La picada que era el secret dels altres
plats? Sí, aquí jo no tinc present de posar ni mai.
Jo tampoc, ni a casa
meva. Si encara de ser algun dia que me se'n vagi el cap i li posi. Però normalment no n'hi poso, eh?
Jo tampoc.
No. I això es pot fer també, ho fem amb carn, però també ho podríem fer amb vedella, però ja no, ai, amb sèpia, però ja no seria estofat.
Ja no és pas estofat.
Després.
Bueno, sí,
sí, és estofat
de vedella.
De sèpia
estofada.
Això, que també es podria fer amb sèpia. Sí. Això, eh? Vull dir, part de les carns també es pot fer. Sí. I deixar coure molt de rato, perquè és molt bona, ben cuita la sèpia, que te se desfaci, és més bona, eh?
Jo no, l'hivern passat ho vaig fer en el maram, que sempre que
d'això faig... Sí, a la cuina de pescadors.
Sí. I ho poso tot en fred, eh? Tot. No ho faig...
Ah, jo la feia rossejar, també.
Sí, doncs jo no.
I després, per comptes de posar-hi cebetes, jo hi posava ceba ratllada, i quan la ceba ja és ben durada, després hi tirava la sèpia. I l'anava sofregint, la sèpia.
Sí, bueno,
i quan la sèpia comença a petar, perquè fa
esquitxa,
doncs després ja hi tirava un raig d'aigua a poc a poc i també hi una mica de vi blanc.
Veus com són moltes maneres de fer-ho.
També és bona, també així, sí, queda molt bo. Queda, sí. Les patates queden més bones que la sèpia.
Sí.
Si n'hi poses força, encara més.
I les patates a la sèpia també les poseu esqueixades?
Esqueixades, sí, sempre.
El que passa que, com hi ha molta i molta gent, que n'has de fer per molts, ja no tens per temps d'esqueixar-les,
no,
ja
s'ho
talles més ràpid.
Sí. A tope, després, és clar. Sí, perquè és clar, esqueixada vol dir que has d'anar tallant un tall per tall, saps? Que en canvi si ho fas amb el gabinet i a sobre el tallador, pots fer 10 talls de cop, com aquell que diu, eh?
Clar, trigues més, no?, esqueixant.
Clar, és més entretingut.
Sí. Pues clar, també queda molt més bo, eh?
Clar. La patata deixa anar el seu suc i es passeieix, també.
Clar, quina és la diferència de si poseu les patates tallades o esqueixades?
La patata, si la talles esqueixada, empapa suc i deixa anar suc al mateix temps. Deixa anar la farina seva, no dic pas bé farina, el seu midó que té la patata.
Sí.
I s'empapa més del suc. I té més bon gust, la patata.
En canvi, si la tallem amb el ganivet, això no passa?
Doncs no.
Mira, veus, això jo no ho sabia, un truc d'aquests nous.
Bueno.
Pels que ens estiguin escoltant també, no? A vegades per fer aquests estofats o aquests menjars que requereixen aquest suc.
Sí. Tot el que s'ha de fer amb suquet, tot el que hi hagi de patata, esquixada...
Sí.
És bueno, molt més
i aquí en la sèpia poder ser una picada d'all i julivert, per exemple.
A la sèpia sí.
I queda bé, saps? Una picada d'all i julivert. I si tens una torradeta, es passeieix més el suc.
Clar.
Sempre.
I la torradeta també la posaríeu a l'estofat de carn o només al de sèpia?
No, en el de carn no.
Jo no el posaria només en el de sèpia. Sí. La torradeta la pots fer abans de tirar la ceba en el mateix oli i fregir-la tu, i així és ben bé pa. Si no, després també pots agafar una torradeta que tinguis d'aquestes comprades.
Clar. És molt més bona la
torradeta
feta teva.
Però és més bona amb pa. La torres en l'oli Sí. El que passa que s'empapa molt d'oli, però tal i fa, és bo, és l'oli que tires després altra vegada en l'estofat.
Mm-hmm. Per tant, tenim aquests trucs, no? La patata esqueixada, una fulla de llorer,
sí,
aquesta
sí.
Torrada ben empapada amb oli. Què més hem de tenir en compte per fer un bon estofat?
Home, que la carn quedi ben tendra.
Sí, 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 que
sí, perquè si no se cou bé, no
és agradable no. De menjar un
tros
de carn.
A la carn, a sí. La boca. I en sí. Canvi, si és ben cuita,
sí.
Te passa sola.
Sí, sí, mm-hmm. Sí, ben cuita. Necessita el seu rato.
Sí.
Clar, quanta estona és això de fer un estofat?
Bueno, bueno. Ara com que hi ha les olles de pressió...
Jo no tinc olla de pressió. Sí. Perquè jo... la que tinc és d'aquelles tan antigues que... l'havies de deixar que sortís l'aire, ai, el vapor, sí. Descargola, obre, no està cuita, torna a tapar, torna a cargolar. Ara aquestes més modernes, esclar, jo ja reconec de seguida és oberta sí, i de seguida és sí, tancada.
Sí. A mi em va molt bé, i a vegades que tinc pressa.
Sí, és clar que sí.
Les coses
i
el
que
funcionen.
Faig és, ho faig tot en la cassola.
Mm.
I després, com tinc tot ben, ja el vi i tot, després ho tiro tot dintre de l'olla de la pressió amb una mica d'aigua. I ho faig coure bé en l'olla de pressió. Res, amb un quart o 20 minuts ja està, després. Després ho torno a ficar en la cassola. I després d'allà sí que faig posar les patates.
I no podries posar-les en la mateixa olla de pressió, les patates, si volguessis?
Però després...
te quedaria massa cuites, potser.
Sí,
no els podries
sí.
Mirar si no. Estan bé.
No, a mi m'agrada més així, Hi ha gent que sí, que després com obren, tornen a posar les patates i deixen
coure-les.
Però jo no, jo després torno a ficar-ho en la cassola i res, les patates amb un...
Molt poc,
amb un
quart són cuites.
Cuites
sí. Mm-hmm. Com que són tallades petitones.
Sí, i després també és això que els pots mirar
sí,
com estan al
punxar,
seu punt,
si estan
ja els pots sí. Menjar.
I... Per tant, és un plat que es fa com per fases, no? I amb diferents estris, primer la cassola, després l'olla a pressió,
no,
després
jo,
la cassola...
Jo no, jo tota la mateixa, però esclar, la carn trigues molt en coure-la.
Sí, jo, si ho fa... Com ara jo, que no ho faig amb l'olla a pressió, jo poso tot això, que rossegi, que tot això almenys un quart ben bo per rossejar,
només
que
la,
només la sí. Carn. Uh-huh. Després que cogui aquella carn, que hi poses aigua i que vagi bullint, també almenys 20 minuts ben
més,
bons
més,
o més,
cuita, sí.
Segons la carn és. Si fos conill, com jo deia, no, ja em fa més via. Però uh-huh. La vedella és bona
la
que sigui ben cuita.
La tarda a coure.
Vull dir, ben bé, això... mitja hora o així, sí. Clar que sí.
Molt
sí,
bé.
Sí. L'has de posar a foc baix i que vagi fent i tu tens temps de fer d'altres coses, no t'has pas d'estar allà mirant-la.
Aquest és un d'aquells plats que podem deixar i nosaltres
anar
a fer...
Això mateix, com que té aigua, sí. Doncs tu remenes quan tires l'aigua, remenes i saps que has d'estar mitja hora que no iràs allà a fer res. Vull dir, pots anar a fer llit o estendre la roba. Vull dir que es pot fer una mica tot després. I després les patates sí que se'n fa via, però es poden tirar quasi bé. Si tu saps que venen a dinar a l'una, a tres quarts d'una tires les patates,
sí.
Que si els tires queden... abans tampoc passa res, perquè també és bo reposar.
Perquè sí. És bo reposat.
És bo reposat.
Sí.
Clar, això és allò que dèiem, no? Que a vegades hi ha plats que els podem fer el dia abans
sí.
I guardar-los. Aquest és bo fet i menjat o és bo fet i reposat?
Bueno, jo tinc... o sigui, jo...
Per l'endemà, no.
Aquest,
millor que no, jo.
Millor que no.
Les patates,
sí. Però el que ho pots fer el dia abans és la carn.
Sí.
Ah, mira.
Uh-huh. La sí. Carn. I deixar per posar-hi les patates.
Ah, exacte. Ho pots això deixar sí. Com un sofregit de macarrons, sí. Que el pots fer el dia abans, i el dia que vols menjar macarrons, els abulls, els atires
això.
I ja està. I ho pots uh-huh. Deixar... fet d'abans, que sí. Va molt bé això també. Ho pots fer en dues fases, com dius tu.
Exacte.
Però no la mateixa que sola.
Sí. Vosaltres faríeu l'estofat el dia abans i llavors el mateix dia poseu les patates.
Sí,
exacte.
I acabaríem de coure-ho.
Sí.
Mm-hmm.
Sí, sí, així és, més o menys. Vull dir, es pot fer...
I quin és l'estofat que us agrada més? Perquè hem parlat de molts. Quin és el
vostre
estrella?
A mi el de vedella.
El de vedella.
Sí, el de vedella és molt bo. Molt bo.
Remei també el de
vedella? Sí, però a mi, vols que t'ho digui, com que ja es nota, no? M'agrada tot, de veritat.
Tot, eh?
Com el de sèpia, que també m'agrada molt. Tot, sí, sí, sí. Sí, sí.
Doncs gràcies, Joina Remei, per aquests secrets per fer un bon estofat. Hem vist que es pot fer de moltes maneres, no? Mm. I que aquests trucs són les patates ben esqueixades,
sí.
Aquesta fulla de llorer que hi hem
sí.
Posat, i, bueno, i cuinar-lo ben a foc lent, no? Perquè ens
sí.
Quedi aquesta carn ben tova i melosa. Doncs gràcies, i ens trobem un altre dilluns en aquests secrets de la cuina.
Això. Molt bé. Fins un altre.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.
escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre el Fàbrega i Llorer. Sonen havaneres uns avis menys amb bucarons. Hem brindat per l'amic Jagger i pels nostres dies bons. Els he dit que el teu Malic és el centre on orbita el món. S'han rigut de mi per jove i m'han donat tres consells bons. Només vull anar als teus braços per plorar com un nen petit. On t'has ficat aquesta nit? I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí. I una noia amb els ulls foscos m'ha endevinat en l'horòscop que està amb tu, ho porto escrit en el destí. Però recordo el que t'agrada i crec que sempre et trobava on el bafle és el soberbi emperador. Buscant llocs amb més volum he mirat de creuar el teu rum entre el fons 10 i la ronda del Guinardó. Aquests antifeixistes desconfien d'un noi ros, porten samarretes de futbol i bufandes de colors. S'ha muntat una tangana davant les portes del camp quan he vessat la palangana on refreden les baldams. Només volia preguntar-los-hi per a cap d'ells no m'ha dit. Aquesta nit, on t'has ficat aquesta nit? I escurant la matinada li fotré una queixalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat que ja es desperta entre els primers raigs de claror. I vomitaré a l'aigüera tot l'amor i la cambrera que em consola sempre que tu em deixes sol. Em farà passar, me'n vaig, adéu Barcelona, la ciutat en la que no es pon mai el sol. Un revisor a la Sagrera m'ha birlat tots els diners. Maleïda nit de merda, no penso tornar mai més a la ciutat emmurallada de la teva habitació, on aquella matinada em vas convertir en lleó. Jo li vaig donar el meu cos, però ella volia l'esperit. On t'has ficat aquesta nit? On t'has ficat aquesta nit?
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va d'un somni ple d'idees. Tu expliques els teus somnis? Doncs jo te n'explicaré un de meu. Vaig somiar que caminava per un bosc ple de prestatgeries gegants, com una biblioteca màgica, però en comptes de llibres hi havia pots de vidre plens d'idees. Hi havia pots amb etiquetes que deien: idees boges, idees pendents, idees que ni fu ni fa, idees que més val no explicar-les. I fins i tot hi havia una prestatgeria sencera que deia: idees que vas descartar massa ràpid. I entre tants pots em va cridar l'atenció l'etiqueta d'un que deia: idees que podrien haver funcionat. L'obro i surt una petita espurna que em diu: per què et vas rendir tan aviat? I aquí és quan em vaig despertar. Aquest somni em va tocar. No hi havia maneres de deixar de pensar en aquest últim pot. I va ser quan em vaig adonar que moltes idees no és que no serveixin, és que no estan prou madures i no arriben en el moment que toca. I per això les descartem. No donem l'opció a que puguin créixer. O bé per por, o perquè tenim pressa i volem alguna cosa més ràpida, per perfeccionisme o per inseguretat. A vegades, el problema no és la idea, el problema és com la mirem. I si canviem la mirada, potser descobrim que aquella idea que semblava absurda, en un altre moment, és la idea perfecta. I des d'aquell dia, cada vegada que em ve una idea diferent, abans d'oblidar-la, la guardo al rebost dels pots a les idees. Perquè potser encara no és el seu moment. Et recomano tenir una llibreta d'idees o una capsa o un pot, però que agafis el costum d'escriure les idees genials quan t'apareguin i no les descartis. I el segon hàbit és que t'agendis un dia cada mes o cada quan vulguis per revisar la teva col·lecció d'idees. Potser recuperes una que ja ha madurat amb el temps i és el moment perfecte per donar-li forma. Què et sembla? T'animes a fer la teva col·lecció d'idees?
¿Sabías que...?
La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes el públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mil·límetres, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Willy Grace. Encara a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
I amb aquest sabies que ens ha descobert la primera sèrie de la història. I després d'aquesta reflexió de la nostra artista Roser Martínez, tanquem el programa d'avui. Ens retrobem demà amb noves seccions i nous col·laboradors. Gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única, no cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que estic d'acord. I estic d'acord per
no
una...
No estem d'acord amb la...
Bé, el que diuen si és veritat. Vull dir...
Nosaltres creiem que no.
Això no pot ser. No pot ser perquè...
Doncs sí, sí,
no, no puc subscriure de la baix.
No, perquè...
Ja he dit que estic totalment d'acord.
Cada dimarts, de 2:15 a 2:00 PM, a Ràdio L'Escala, l'actualitat política del municipi a la tertúlia La Plaça. Hi estiguis d'acord o no.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Tradicionarius, punt i seguit. Tot el folk ben a prop.
A Ràdio L'Escala, cada divendres a les 3 hores de la tarda i dissabte a les 4 de la tarda.
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda arriba la primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant.